L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs és l'hora habitual i estan vostès al punt del dial correcte. Estan escoltant una de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre que cobreixen el territori ebrenc per tal de que la ràdio de proximitat sigui una realitat cada dia, una realitat a través de la qual poden rebre també, juntament amb d'altres continguts radiofònics, aquest, el de la informació. És el nostre objectiu, també el que els oients de la ràdio de proximitat puguen conèixer quina és l'actualitat als seus pobles i ciutats. Avui una actualitat que es correspon a dimecres, és 18 de novembre de l'any 2009. Doncs avui anem a començar aquest informatiu amb temes que fan referència a la mar, a la pesca i concretament a la pesca de la tonyina. I és que el grup Balfegó considera injusta però equitativa la reducció de la quota en un 40%. Tot i això, considera positiva la reducció de la flota d'encerclament de la Mediterrània Oriental i que aquesta flota tingui veda del 15 d'abril al 15 de maig. Almenys això és el que explica en aquesta primera crònica des de la Mella de Mar, des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
Representants del grup Balfegó, l'empresa tonyinera de l'Ametlla de Mar, van ser presents a la reunió que la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Roja a l'Atlàntic, l'ICAT, va celebrar a Recife, a Brasil, del 6 al 15 de novembre. Fins l'últim moment de la cimera no es va arribar a acords en ferm per a l'any 2010, essent el principal la reducció de les captures en un 40%. Això suposa que només es podran pescar a tot el món 13.500 tones de tonyina l'any vinent de les 22.000 que es pescaven fins ara. En concret, els 6 vaixells d'encerclament amb seu a l'Ametlla de Mar passen de capturar 200 tones a poc més de 100. Grup Balfegó considera que és una mesura equitativa, tot i que injusta, perquè no reflexa la verdadera situació dels estocs de tonyina, però diuen, entenen que el comitè científic que ha possibilitat la seva implementació declara tendència conservacionista, defensi aquesta quota com a necessària per no haver d'anar al conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatge, els CITES. Ara, Balfegó haurà de trobar la manera d'ajustar la flota per pal·liar la reducció d'ingressos derivada d'aquesta mesura. També pensen en buscar nous proveïdors i es confia en una pujada de preus d'aproximadament un 20% deguda a la disminució de l'oferta per poder mantenir l'activitat de l'empresa amb normalitat. Però no tot són males notícies per al grup Balfegó. Entre els acords s'ha decidit reduir la gran flota d'encerclament del Mediterrani pel seu sobredimensionament. Aquesta mesura afecta països com Turquia, Grècia i Xipre, la flota oriental, però no pas Espanya, que té una flota totalment ajustada a la quota. Una altra bona notícia per als tonyinaires espanyols, que porten molt de temps demanant-la, és que aquesta flota oriental té veda a partir d'ara del 15 d'abril al 15 de maig, impedint així que aquests vaixells comencin a pescar molt abans que els espanyols. De fet, Balfegó ha ajudat a l'administració espanyola a que proposés mesures per a l'altra banda del Mediterrani. En aquest sentit, va ser clau la pregunta als Estats Units sobre el número de vaixells que conformaven la seva flota, qüestió que no van poder respondre durant la cimera. Arrel d'aquesta no resposta, la Unió Europea va poder quedar-se amb 13.500 tones de tonyina, una quota que no portés problemes amb CITES, en comptes de les 8.500 que proposava als Estats Units. Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Entonces ahora lo único que queda realmente por debatir y que nosotros empezaremos a luchar mañana es realmente conocer cuál es la situación del stock, porque no estamos de acuerdo. En estos momentos, desde el 2006 para acá, hay mucha abundancia de atún. El atún se está recuperando y creo que de alguna manera en ICAT realmente nos ha contado toda la verdad en relación al stock. Existen demasiados intereses políticos dentro de los 48 países que conforman ICAT y uno de los que tiene mucha fuerza a la hora de decidir qué ha de salir es Estados Unidos, que tiene su atún rojo del oeste en una situación muy delicada. Y evidentemente le interesa que cuanto más atún salga del Mediterráneo para llegar a sus costas y ser pescado por ellos, mucho mejor.
Ara comença la lluita per demostrar que existeixen moles immenses de tonyina, sobretot al golf de Lleó, com ho demostren els estudis fets per grup Balfegó in situ, mitjançant proves fotogràfiques i no pas amb models matemàtics sortits dels ordinadors que no reflecteixen la recuperació dels estocs a partir de l'any 2006, quan s'aplica el pla de recuperació de l'espècie.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mute.
El tancament de la planta de l'IAR a Roquetes torna a ser protagonista avui una altra vegada perquè les negociacions per l'expedient de regulació d'ocupació, l'ERO, per tancar aquesta planta, doncs sembla ser que s'allargaran almenys fins al 30 d'aquest mes de novembre. Així ho va proposar el Departament i la Inspecció de Treball després que en la reunió d'aquest dimarts, ahir, no s'hagi avançat i que el període de consultes acabi aquesta setmana, quan es complirà un mes de la presentació d'aquest expedient. El secretari d'Acció Sindical de la UGT de Catalunya, José Antonio Passadas, explicava que les negociacions, com hem dit, s'allargaran com a mínim fins a final d'aquest mes de novembre.
Hemos dejado claro de que la negociación va muy lenta. Hemos recordado la fecha en la que nos encontramos. El periodo de consulta finalizaría este fin de semana y habíamos pedido que una ampliación de este periodo de consultas. La autoridad laboral, en este caso, ha sido la que ha tomado un poco la palabra o la iniciativa y ha dicho que ellos pretendían proponer y han propuesto una fecha de prolongar hasta el día 30 de noviembre el periodo de consultas. Eso no nos tiene que hacer el continuar con esos pasos tan pequeños. Nosotros pensamos que hay que dar un impulso a la negociación que permita poder trasladar alguna propuesta al conjunto de los trabajadores y a partir de ahí pues ver si hay posibilidades de alcanzar un acuerdo en el periodo que nos queda de negociación.
Per la seva banda, el secretari d'Acció Sindical de USOC, Antonio López, deixava clar que es busca que l'IAR pagui molt més que els 45 dies d'un acomiadament improcedent.
Parlar només en termes indemnitzatoris em sembla que no seria correcte. Dic correcte perquè, a veure, si acabem amb 50 dies, això vol dir que hem aconseguit que l'empresa tanca, però com deia el company, tanca o compra, diguem-ne, aquest acomiadament, no? Compra, ben entès, que compra més enllà de l'acomiadament improcedent que existeix, més enllà dels 45 dies. Això és el que estem dient. O sigui, si no hi ha pla de viabilitat, no hi ha futur per liar roquetes, l'empresa ha de posar a la balança, evidentment, molt més que un acomiadament improcedent, perquè l'acomiadament improcedent, a veure, ja som conscients de que l'empresa s'està anant sense causes, sense, bueno, el que analitzàvem en les primeres reunions. Ara ja estem en el següent escenari, i el següent escenari és si ha de tancar i vol tancar l'empresa i vol marxar, ho ha de fer, evidentment, però contraposant els interessos, i els interessos és pagant, o sigui, i pagant molt més de l'acomiadament improcedent que legalment tenim establert, i això és evident.
Finalment, i segons que explicava el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçadó, l'empresa només ha plantejat dues o tres possibles recol·locacions, però amb unes condicions inviables, ja que plantegen que primer pleguin i després se'ls contractaria de nou començant des de zero. Amb tot, els sindicats també reclamen que el pla d'acompanyament social contempli una solució per als 124 treballadors de la planta de Roquetes majors de 50 anys. La llei obliga a buscar solucions per als majors de 55 anys, però no pels que estan en la franja dels 50 a 55 anys. La majoria són gent amb un nivell de qualificació baix on aniran a treballar i més tal com està aquest territori, es preguntava el mateix Caçadó. I no abandonem encara la problemàtica laboral a les Terres de l'Ebre perquè, segons que hem llegit a la publicació digital llibertat.cat, la coordinadora obrera sindical denuncia el tancament de Cristalls Guardiola que deixa fora 83 treballadors. Segons aquesta coordinadora, el proper 15 de desembre és quan plegarà una nova empresa que se sumarà a la llarga llista de fàbriques que tanquen a les Terres de l'Ebre durant els darrers mesos, sumant-se als casos de l'EAR, Antaix i tantes altres petites i mitjanes empreses. Ara, segons explica aquesta coordinadora, arriba l'hora de l'empresa Cristalls Guardiola, situada fins ara al polígon del Baix Ebre a Tortosa, i que entre l'agost i octubre passats ja va acomiadar 63 dels seus 83 treballadors i treballadores, quedant els 20 restants a l'espera del tancament anunciat per al proper 15 de desembre, moment en el que, segons l'empresa, s'acaben les darreres comandes. Recordem que el passat 1 de maig una 60ena de treballadors de Guardiola es van concentrar a l'entrada del recinte firal de Tortosa en protesta pel llavors possible tancament de l'empresa que ara s'acaba fent realitat. Davant d'aquesta situació, des de la Coordinadora Obrera Sindical, COS, Sindicat per l'Alliberament de Gènere, de Classe i Nacional dels Països Catalans, manifesta públicament la seva solidaritat i suport incondicional amb tots els treballadors de l'empresa, alhora que fan pública també la seva sorpresa inicial i després vergonya, diuen, en veure com els sindicats membres del comitè d'empresa han acceptat una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats que cobraran de Fogasa, no de l'empresa, i que trigaran més de 6 mesos en cobrar el 60% de les indemnitzacions. La coordinadora diu que aquesta compensació hauria estat més beneficiosa per als afectats si els sindicats haguessin estat capaços d'aplicar una política de pressió social sobre l'empresa perquè els i les treballadores rebessin les indemnitzacions a les que legalment poden aspirar molt per sobre del que acabaran cobrant.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
Aquest dissabte, al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita, 7ª Diada del Llagostí, amb la participació de 12 restaurants de la localitat i la confraria de pescadors Verge del Carme. Amb la col·laboració d'arrossos del Delta de l'Ebre, olis Montsià i Baix Ebre, vins de la denominació d'origen Terra Alta i caves catalans. I amb la cuina medieval de Montblanc com a convidada. Teatre amb històries de pagesos i mariners, tallers infantils de cuina, activitats nàutiques. 7ª Diada del Llagostí a partir de les 12:30 al pavelló firal. Organitza Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu EMUTE.
Anem ara a Amposta perquè en aquest municipi sembla ser que està ja tot a punt per a la 49a edició de la Fira Amposta amb més de 250 expositors que ompliran els estands tot i la crisi, un fet que ha destacat el responsable de la mostra multisectorial que s'inaugurarà el 4 de desembre. Manel Ramon ho explica des de Amposta Ràdio.
Doncs així és, la 49a edició de Fira Amposta, la fira ramadera i de maquinària agrícola de la nostra ciutat, ha mantingut enguany el nombre d'expositors en els seus 32.000 metres quadrats d'exposició, tot i que la conjuntura econòmica n'ha complicat l'organització. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va explicar que fa un parell de mesos hi havia certa preocupació en l'organització perquè hi va haver baixes en expositors respecte a l'any anterior. Tot i amb això, el regidor de Fires, el president del patronat de Fires, Josep Manel Ferrer Aixendri, ha explicat que se senten força satisfets perquè finalment hi ha hagut un augment de la demanda i fins i tot algunes empreses s'han quedat sense poder exposar per manca d'espai suficient. L'escoltem.
Estem contents i bueno, ja el comprovareu ara quan inauguréssim la fira, que estan tots els estants col·locats. Inclús ara comentava l'alcalde que s'han quedat alguns expositors o possibles expositors que no han pogut tenir el seu lloc, com tots els anys ens passava el mateix. Enguany pensàvem que ja quan havíem pràcticament tancat que havia quedat equilibrat, però tornem a tindre el problema de que faltaria una mica més de lloc per a col·locar la gent que tenia interès en venir. I la veritat és que, doncs, bueno, sent la circumstància que tenim de l'any tan difícil que s'està passant, doncs, jo crec que podem donar-nos doncs, molt satisfets i estar contents de tal com ha anat evolucionant tot això. No?
Fira Amposta obrirà les seves portes al públic el proper divendres, dia 4 de desembre, i la inauguració serà a càrrec del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. S'espera que el volum de negoci global que comporti la fira estigui als voltants d'uns 7,5 milions d'euros. La fira acollirà un total de 250 expositors procedents d'un ampli ventall de sectors econòmics, entre els que domina el sector de la automoció. Cal destacar que hi haurà tot un seguit d'actes paral·lels a Fira Amposta, xerrades, conferències, també, sobretot, demostracions de doma, i també l'estand d'Amposta Ràdio aquest any oferirà actuacions musicals en directe i programes també en directe. Finalment, destacar que hi haurà actes culturals i esportius durant els dies de la Fira d'Amposta en aquesta 49a edició.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia organitza el tercer taller d'empleo que enguany ofereix un curs d'auxiliars d'ajuda a domicili que aquest any acull Santa Bàrbara com una de les seus de formació, juntament amb Morella, Benicarló i Alcanar. El taller va començar el passat 2 de novembre i acabarà a l'octubre del 2010, formant 24 persones en total de les diferents localitats que pertanyen a la Mancomunitat. Les alumnes reben formació en matèries relacionades amb sanitat, psicologia i recursos socials, amb l'objectiu de que aquestes persones puguen realitzar després treballs com a cuidadores als domicilis de persones grans o amb dependències. Una de les matèries impartides, recursos socials i integració social, inclou unes hores de pràctica que començaran avui mateix al municipi amb la realització d'un estudi sobre quina és la realitat que viu la gent major de 65 anys i quins serveis o recursos reclama. L'estudi es farà mitjançant una enquesta que realitzaran les 8 alumnes que té el taller a Santa Bàrbara. Ho explicava Antònia Santos, que és una de les professores que imparteix el taller.
Som diferents professores i per això jo estic parlant avui, perquè jo sóc la professora que estic donant en aquest moment el mòdul de recursos socials i integració social, i la pràctica d'aquest mòdul ho vaig parlar amb la regidora, amb Montse Rodríguez, que què li semblava si poguéssim fer un petit estudi de com vivien la gent majors de 65 anys de la població de Santa Bàrbara, o si necessitaven algun servei o algun recurs. Llavors, al proposar de fer aquest estudi a través d'unes enquestes elaborades i realitzades per les 8 alumnes que en aquests moments estan fent aquí a Santa Bàrbara aquest curs...
Santos explicava també que la intenció de l'estudi que faran a partir d'avui va més enllà de la temàtica formativa, ja que després es vol presentar el resultat de l'enquesta a l'Ajuntament perquè aquest pugui conèixer les necessitats reals de la població major de 65 anys en matèria de serveis o recursos. Per això, la gent normalment sol col·laborar de bon grat en aquest tipus d'enquestes.
Si a la gent se l'informa bé des d'un primer moment, abans de fer l'enquesta, no són reàcies, perquè això és per mirar de cobrir les seves necessitats socials a la llarga del temps, i més amb una població com és Santa Bàrbara. Nosaltres aquest estudi després intentarem fer-lo bé, acabar-lo i presentar-lo a l'Ajuntament a través de la seva regidora. I serà la necessitat real de la seva població, i si realment falta algun recurs, doncs que la mínima que pugui l'Ajuntament ens proporciona aquest recurs pels seus habitants, majors de 65 anys.
L'estudi, a través d'aquesta enquesta, que, com hem dit, comença avui, es farà sobre una població de gairebé 900 persones majors de 65 anys que hi ha actualment a Santa Bàrbara.
Des del Mar d'Oliveres del Montsià, Santa Bàrbara et presenta la seva Fira de l'Oli Novell. 13a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, del 20 al 22 de novembre del 2009. L'aroma del primer oli de la temporada, la dolçor dels primers cítrics i el dinamisme del comerç, presents per a que puguis gaudir en la teva visita a Santa Bàrbara. T'esperem el divendres, dissabte o diumenge 20, 21 o 22 de novembre a Santa Bàrbara i a la Fira de l'Oli. No tens excusa, l'entrada és gratuïta i estarem oberts des de les 10 del matí a les 2 de la tarda i des de les 4 i mitja a les 9 de la nit.
L'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre està realitzant controls de qualitat presencials als serveis dels menjadors escolars. Per fer un seguiment i control de la qualitat del servei de menjador escolar, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, acompanyat pel conseller comarcal d'ensenyament, Lluís Soler, i també per tècnics de l'ens comarcal, es desplacen aquests dies a diversos centres d'ensenyament secundari de la comarca per dinar amb els alumnes d'aquests centres i reunir-se amb els equips directius i representants de les associacions de mares i pares d'alumnes. En concret, el passat dilluns van visitar l'IES Camarles en un total de 262 alumnes del centre gaudint del servei de menjador gestionat per l'àrea d'ensenyament de l'ens comarcal. Segons que explicava Dani Andreu, l'objectiu és fer un seguiment presencial de la qualitat del servei de menjador per comprovar d'una manera pràctica que l'empresa adjudicatària ofereix una alimentació saludable i satisfactòria per als alumnes. Andreu afegia que a les visites que han fet fins ara han comprovat que hi ha un bon nivell de qualitat en el funcionament d'aquest servei. Cal recordar que el Consell Comarcal del Baix Ebre gestiona el servei de menjador de 6 instituts d'ensenyament secundari de la comarca. l'IES Joaquim Bau, l'IES de l'Ebre a Tortosa, l'IES Camarles, l'IES Blanca d'Anjou del Perelló, l'IES Roquetes i també l'IES Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar. I també un centre d'atenció educatiu preferent, el CEIP Remolins de Tortosa. En total hi ha 756 alumnes d'aquests centres educatius que assisteixen als menjadors escolars els dies lectius. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre en la sessió del 10 de setembre del 2008 adjudicava el concurs per a la contractació del subministrament dels menús als menjadors escolars dels esmentats centres a l'empresa Cuina Gestió SL, amb una durada de 4 cursos escolars i un import de 6,20 € per menú. I de nou anem a cercar la informació a una de les emissores associades a EMUTE, al Cana Ràdio. Des d'allí avui ens informen de que divendres i dissabte que ve el Mercat de la Boqueria de Barcelona acollirà la celebració d'una jornada sobre els paisatges i la gastronomia dels cítrics de les Terres de l'Ebre. L'objectiu de la jornada és el de potenciar el desenvolupament turístic lligat a aquests àmbits, el del paisatge i la gastronomia del nostre territori, sempre evidentment relacionant-ho amb la citricultura. A més, l'Ajuntament d'Alcanar jugarà un paper important amb diferents accions promocionals que, en aquest cas, es faran dissabte al matí a la mateixa boqueria. Ho explica així, des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Efectivament, Josep, bona tarda. Els paisatges, la gastronomia i els cítrics de les Terres de l'Ebre seran els protagonistes d'aquesta acció promocional que arran d'una idea promoguda des del projecte Alícia. El proper divendres es portarà a cap al mercat de la Boqueria de la ciutat de Barcelona, també el dia següent, dissabte. Una acció que servirà, aquesta de divendres que ve, per tindre una primera part de caràcter més acadèmic, podríem dir, i a l'aula del Mercat de la Boqueria està prevista la presentació de l'estudi sobre les possibilitats d'aprofitament del conreu de cítrics i la seva gastronomia a les Terres de l'Ebre per tal de potenciar el turisme de la zona. Una jornada que comptarà amb participacions destacades com la del gerent de l'Institut Municipal de Mercats, Jordi Torrades, el director del Mercat de la Boqueria, Agustí Herrero, el president de l'Associació de Comerciants, Manel Ripoll, i també el gerent de l'Associació de Comerciants, Òscar Ubide. En la jornada i per començar hi haurà la presentació d'aquest estudi abans esmentat, una presentació que anirà a càrrec del director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, Jaume Viernés, cap de cuina del Departament de Recerca de la mateixa Fundació, el director dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, Josep Monclús, el director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, i el conseller de Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. Una jornada que vol posar de manifest i potenciar les possibilitats del món rural al nostre territori, especialment en relació amb el món del cítric. Ho explicava als nostres micròfons el regidor d'Agricultura al nostre ajuntament, Josep Maria Sancho.
D'alguna manera també han de vendre el que és el món rural. I el món rural també s'ha de donar a conèixer perquè la gent, sobretot la gent de les grans ciutats, quan en ve, doncs, es pugui tindre una oferta turística, una oferta doncs, de... No sé, no tot té que ser sol i platja, sinó que s'ha de desenvolupar tot. I per tant, per això ja porta d'això dels paisatges i la gastronomia, perquè pensem que tot el que és el món rural ho hem de potenciar i això ens va bé des dels pagesos iniciadors de la idea, en aquest cas, com també a tot el que és el món rural, no? I, i en això pues, és la feina que estem ara. De fet, bueno, el que ara es planteja i plantegem des del departament per al divendres és comencem pel mercat de la Boqueria. El mercat de la Boqueria, bueno, tothom sap que pot ser que és el mercat més emblemàtic de Catalunya, en fer una sèrie de unes xerrades i també a partir d'aquestes xerrades en què es preveu des de l'assistència del conseller, el secretari general, director territorial de les Terres de l'Ebre, vull dir, inclús el Toni Massanes, que és el director del projecte Alícia, que per aquí al canal hi ha estat diverses vegades. A veure, doncs hi ha molta gent, no?
Un cop fetes aquestes presentacions de caràcter, podríem dir, tècnic, hi haurà també la part pràctica. Primerament, a través d'una demostració de la cuina dels cítrics, amb la participació del Jaume Viernés, de la Fundació Alícia, Juanjo Roda, de l'Escola d'Hostaleria de Tortosa, Jeroni Castells, del restaurant Les Moles d'Ulldecona, i Rosa Samper, del restaurant Can Bunyoles d'Alcanar. I, per últim, es farà també un tast de la cuina dels cítrics a càrrec d'aquests mateixos establiments, Can Bunyoles Moles d'Alcanar, les que llanguen Gaudí, també d'Alcanar, les Moles d'Ullecona i l'Escola d'Hostaleria de Tortosa. Però aquí no acaba l'activitat, ja que el dia següent, dissabte, i en este cas a través de l'impuls de l'Ajuntament d'Alcanar, es faran també accions promocionals pel mercat de la Boqueria, donant a conèixer els cítrics del nostre territori i acompanyant-los també de sortejos i regals promocionals, com puguen ser algun dinar a restaurants del nostre municipi i estades també alguns allotjaments de tipus rural.
Gràcies, Domènec. Avui anem a parlar també d'ornitologia, concretament del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre, que es va celebrar recentment a Deltebre. Aquest certamen ornitològic ha doblat el nombre de participants, segons explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Centre Cívic de Deltebre ha estat el punt de trobada dels afeccionats al món ornitològic durant la 14a edició del concurs Exposició de les Terres de l'Ebre, que diumenge tancava portes després de l'entrega de premis. Al llarg de tota la setmana s'han pogut contemplar els 1.100 exemplars participants de 160 varietats diferents, dels 96 criadors procedents de Catalunya, València, Aragó i també de Galícia, Madrid i Andalusia. De l'èxit de l'edició d'enguany en parla el secretari de l'Associació Ornitològica de l'Ebre, Enrique Serret.
Un autèntic èxit. Podem considerar-ho tant per la vessant que es referís al número d'ocells que hem arribat als 1.100, quasi bé ha sigut el doble que l'any passat, i com també el número d'expositors, que hem arribat als 96. Inclús podem notar que per primera vegada a les Terres de l'Ebre s'han aconseguit reunir 160 varietats d'ocells diferents en un mateix local. Estem molt contents perquè ha vingut gent, criadors sobretot, de la part de Catalunya, Aragó i País Valencià. I curiosament m'hem quedat sorpresos de que tothom ha coincidit en el fet de que les nostres terres és un lloc ideal per fer concursos, perquè és l'encreuament precisament de les tres comunitats. Després també, en el que es refereix al públic, pues, també ens hem quedat molt sorprès que gent de tots els pobles de les nostres terres han vingut a veure els moixanets. No només això, sinó que comentàvem l'altre dia en la Junta de que les preguntes que ens han fet han sigut però de tota classe, preguntes que inclús nosaltres a vegades ni ens esperàvem que ens poguessin fer, interessant-se per la seva alimentació, com pot ser la seva cria, de tot una miqueta, no? Per tant, considerem que ha sigut un gran èxit. Esperem que l'any que ve sigui com este, o millor, si pot ser, que els resultats ens sentíssim encara més contents i orgullosos.
Els que vulguin conèixer més detalls d'aquesta edició del concurs o de la mateixa associació ornitològica, podeu visitar la pàgina web aodelebre.com.
I abans d'acabar, com és habitual, amb la previsió meteorològica, tenim temps encara avui, malauradament, per parlar de la crònica de successos i de la mort del conductor d'un camió en col·lidir amb dos turismes. Això va passar ahir a l'Ampolla. El conductor d'un camió va morir ahir dimarts per la tarda després de col·lidir amb dos turismes a l'Ampolla, segons informaven els Mossos d'Esquadra. L'accident es va produir pocs minuts abans de les 6 de la tarda, al quilòmetre 1904 de la carretera nacional 340, al terme municipal de l'Ampolla. Els tres vehicles tenien matrícula espanyola. En el sinistre van intervenir quatre dotacions dels bombers de la Generalitat i tres dels Mossos d'Esquadra i també els serveis sanitaris. La víctima de l'accident era un veí de Tortosa de 42 anys, Lucas Bege.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que la matinada no ha sigut gaire freda i la majoria de temperatures no han baixat dels 8 graus, esperem que l'ambient es contrasti bastant al llarg de les properes hores i aquest migdia s'assoleixin molts valors pròxims un altre cop als 20 graus. Les temperatures més baixes aquesta matinada cap a la Catalunya central i algunes valls del Pireu, on s'ha arribat a baixar fins als 4-5 graus aproximadament, però no hi ha glaçades i, com dèiem, l'ambient tornarà a ser suau, agradable, amb aquests valors en conjunt superiors al que és habitual per aquestes dates, uns valors que, tot i que baixin una mica pels propers dies, continuaran a la banda alta del termòmetre, no esperem canvis en aquest sentit, i sempre tot plegat acompanyat de la presència de núvols prims amb cel una mica entrenyinat, núvols que a estones es mostraran més trencats, a estones poden ser una mica més abundants, però en definitiva són núvols poc importants que aniran viatjant de ponent a llevant. I, a més a més, també tot plegat acompanyat de mala visibilitat, boirines o algunes boires puntuals o núvols baixos cap a la costa. Un panorama que sembla que al llarg dels propers dies no vol variar gaire, fins i tot amb una tendència que el sol s'imposi més i especialment ja de cara al cap de setmana.
Doncs hem esgotat el temps de connexió amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Passat aquest temps, retornem una altra vegada a la connexió a cada un dels punts des dels que poden escoltar una de les emissores a l'Ebre de proximitat. Ràdio de proximitat, informació i companyia de proximitat. Gràcies per la seva atenció. Bona jornada. Els esperem demà una altra vegada.